9:28, moment per a la tertúlia del Gall del Monestir. Avui és dimarts i tenim amb nosaltres els representants dels partits polítics en presència al ple. Bruno de Salvador, del Partit Popular, PSC amb Pere Soler, Iniciativa amb Joan Calderón i Ignasi Bea, de la CUP. Molt bon dia als quatre.
Bon dia.
No tenim representant de Convergència i Unió. Si arriba més tard, doncs s'afegirà en aquesta conversa en què volem tractar diversos temes de l'actualitat. Voldria començar parlant d'aquesta sessió extraordinària dels Consells de Barri i de Centre per donar a conèixer el pacte per la nit. Avui tindrem una fusió dels consells del centre est i del centre oest per presentar a la ciutadania aquest pacte per la nit. L'objectiu de la convocatòria és incorporar les aportacions al document que ha definit el model d'oci i lleure nocturn de la ciutat. Fem un repàs d'aquest pacte i els demanaria quina és la seva opinió sobre aquest document, si consideren que servirà per combinar les demandes de més oci nocturn i de descans dels veïns, que és el gran tema que tenim quan es parla d'aquests aspectes, i sobretot si consideren que donar a conèixer aquest pla en un Consell de Barri mixt uns dies abans de començar la festa major és una bona idea. Comencem amb el Partit Popular, que avui és el partit amb més representació aquí perquè no hi és Convergència i Unió. Fem una intervenció inicial, breu, i després tindran més tons de paraula per acabar d'exposar el seu posicionament. Bruno de Salvador, del Partit Popular.
Vale, buenos días. Bien, yo quisiera, creo, en primer lugar, nos tenemos que, creo que, felicitar todos, ¿no?, por el resultado del pacta. Han sido muchos meses de negociación entre entidades, grupos municipales, asociaciones, y yo quisiera resaltar pues un punto, ¿no?, entre los muchos que aborda el pacto, que es el tema del consenso que se ha llegado en materia de horarios de bares y de terrazas. Sant Cugat era posiblemente uno de los municipios del entorno con unos horarios más estrictos. El comercio en general llevaba mucho tiempo con esta demanda histórica de que era algo que no podía continuar así, y se ha llegado a una racionalización, unos horarios pues que no, creo que no son agresivos ni en un sentido ni en otro. Creo que se llega a un punto de equilibrio y creo que es algo de lo que podemos estar todos pues de acuerdo, ¿no? Sí quisiera decir que, bueno, el PP no ha llegado no ha podido llegar, lo ha intentado llegar al consenso en un punto, ya lo avanzo, que es en materia de actividades en la calle. Cuando se solicita autorización hasta ahora para actuar en la calle, si habían sanciones pendientes de pago, hasta ahora no correspondía otorgar la autorización. A partir de ahora, aunque hayan sanciones pendientes de pago, creo que son sanciones leves, una o dos leves, corresponderá autorización. El Partido Popular pues no está de acuerdo en esto. Pensamos que la gente que quiera actuar en la calle tiene que estar libre al corriente de pago, de sanciones, y habíamos llegado incluso a aceptar una posible sanción leve, pero ni siquiera eso. Entonces, lamentablemente, en este punto pues no ha podido haber consenso.
Pere Soler, del Partit dels Socialistes.
Sí, primer coincideixo amb la felicitació a tots els partits, a la societat civil que ha participat en l'elaboració del pacte, a la regidoria doncs, de joventut, doncs, que ha engrescat en aquest sentit a assolir aquest pacte. Però començam una mica coixos, una mica malament. El passat ple vàrem aprovar un reglament precisament dels Consells de Barri. En el mateix moment estàvem rebent la convocatòria del Consell de Barri, i a més es contradia, perquè en el mateix reglament del Consell de Barri dona uns dies determinats a poder fer la convocatòria. Per tant, ja estàvem fora de la pròpia normativa que estàvem aprovant en aquell moment. Abans ho has comentat, és adient abans de la Festa Major? Jo crec que no, perquè per la Festa Major els horaris es distorsionen totalment, hi ha un cert, diguéssim, ventall de possibilitats horàries, i per tant jo crec que no és adient fer-ho a correcuita abans de la Festa Major. Molt possiblement després, la primera setmana o segona de juliol, amb tranquil·litat s'hagués pogut presentar aquest pacte i parlar-ne amb serenor. Sabem que les agendes es comprimeixen, i més els dies abans de Festa Major. Jo el primer que se m'acut és, ja més enllà d'entrar en els punts concrets que han estat fruit del consens, més allà dels fruits del tema del consens, cal dir que un pacte és això, és un pacte. No té cap tipus de, diguéssim, de normativa jurídica que t'obligui a complir-ho. Per tant, es tracta de que tothom, amb bona voluntat, tots els agents implicats doncs, el vulguin complir. Per tant, veïns, interessos comercials i seguretat d'alguna manera haurien d'escriure aquest pacte i assumir-lo com a seu. Hi ha un segon estatus, que és el que se suposa que s'hauria de fer, que és entrar en una normativa o el canvi de les ordenances per adequar-lo en el pacte. Jo crec que aquí és on nosaltres, les formacions polítiques, podrem entrar més a debat, a discussió, el que s'ajusta o no a norma. Per això trobo desencertat que el Partit Popular aposti per elements sancionadors quan un pacte és un pacte i una ordenança és una ordenança i cada cosa en el seu lloc. I una,
molt breument,
i molt breument per acabar, el que ens hauria de portar això és a fer un ordenament del que són els locals d'oci i de la nit en conjunt a Sant Cugat, és a dir, homogenitzar una mica o, si més no, reglamentar i que tothom sàpiga des de quin punt de partida es parteix.
Iniciativa, Joan Calderón.
Bé, nosaltres, en primer lloc, sumar-me a les felicitacions del que hem estat capaços i capaces de fer entre tots i totes, sobretot perquè en aquest procés han estat implicats entitats juvenils, les entitats de la ciutat, associacions de veïns, la policia, el govern municipal, els partits de l'oposició. És a dir, és fruit de tot un procés amb múltiples actors que finalment ha donat com a fruit un document d'inici de treball, un pacte en el que tothom, doncs això, no? Quan hi ha consensos, hi ha gent que, bueno, sempre has de renunciar a alguna cosa, no? I jo crec que aquest document de consens és una bona manera de començar a tornar a ordenar els horaris d'oci nocturn, no? Entenem que és una bona cosa, que haurem de fer seguiment, aviam com es du a terme tot aquest pacte, com s'executa. No podem estar d'acord en imposar elements sancionadors per l'ús de l'espai públic. Jo crec que més endavant ja en parlaríem de tot això, i home, que es faci un Consell de Barri extraordinari per explicar sobretot als veïns i veïnes més afectats, que són els veïns i veïnes del centre, que entenc que és on hi ha l'oferta d'oci més important de la ciutat, no? L'espai de Torreblanca, Can Solà, i després hi ha dos o tres locals a la zona del Mercat Vell. Doncs entenem que, tot i la precipitació, és un bon exercici per tal de donar a conèixer als veïns i veïnes del barri i del centre de la ciutat en què consisteix aquest pacte per la nit.
Ignasi Bea, de la CUP.
Bé, doncs, com a titular, una mica és un pas endavant. Potser, bueno, no, potser no, segur, com sempre en un pacte no tothom està al 100% d'acord, però això, un pacte que comentaven els altres que han parlat abans, o sigui, els interessos de la policia no són els mateixos que els interessos dels veïns que volen dormir, que els interessos de la gent jove que vol sortir de festa, que els interessos de la persona que té un local d'oci amb el qual fa negoci. El que és evident és que, a part d'aquest pacte, que crec que hi ha coses interessants, el fet de que les terrasses puguin allargar una miqueta més durant l'època d'estiu, que els bars puguin una miqueta més, que hi hagi un espai rotatiu, si sabíem si acaba de concretar que es pugui fer de tant en tant alguna activitat fins més tard de les que fins ara ens tenen acostumats, però crec que hi ha una part, més enllà del pacte per la nit, que em sumo una mica a la valoració positiva. Hem treballat als diferents grups de treball i algunes de les propostes han estat escoltades i, per tant, estem mitjanament satisfets. Però hi ha una cosa que és una qüestió de pedagogia, que segurament s'ha fet des de l'Ajuntament, que és que crec que hi ha una mica de poca empatia dels diferents col·lectius. I aquí a Sant Cugat ens hem trobat en els últims anys com, per exemple, hi havia veïns que trucaven perquè els molestaven els grills.
O les campanes.
O les campanes, o els xiulets d'un poliesportiu, on es feien 3 dies de barraques, i entenc que pugui molestar, evidentment, però aleshores es feien plataformes per aturar 3 dies de barraques l'any. Clar, aquestes coses han passat i aleshores, quan algú truca a la policia i explica una cosa aquesta, doncs la policia té dues maneres d'actuar, segurament amb directrius polítiques. Una és anar allà i aturar la festa, o l'altra és dir, escolti, que vivim en un lloc on viuen altres persones i hem de conviure tots. Per tant, crec que com a primer pas el pacte per la nit està bé, sobretot per la participació de diferents col·lectius, dels diferents agents, i esperem que ajudi a normalitzar una mica més i a fer una mica més viva la ciutat, que últimament sembla un balneari, la veritat.
Algun comentari més? Sí. El PSC havia demanat i després tindran altres torns.
No, jo crec que cal puntualitzar el que deia l'Ignasi. S'ha treballat a partir de tres comissions de treball diferents. Vull dir que jo crec que cal remarcar que hi ha hagut molta participació a partir d'aquestes tres comissions de treball. I abans potser en la meva intervenció inicial semblava com si no es volgués que realitzés el Consell de Barri amb el tema aquest, però el que d'alguna manera posava en relleu era la precipitació, no que no s'informi. Jo crec que està bé que s'informi el veïnatge en aquest sentit. No ens sembla malament que s'informi, al contrari. Però si precisament també en el mateix ple vam aprovar un tema per intentar augmentar la participació en els Consells de Barri, tampoc no pots fer determinades precipitacions i confondre-ho amb el sí de la Festa Major, perquè es parlarà d'un pacte per la nit en què la Festa Major no s'intervindrà de manera directa. Per això és, diguéssim, que aquest embolcall l'haguéssim posposat per després de la Festa Major. I després jo crec que caldria diferenciar el que són les molèsties puntuals de determinades festes amb el que són molèsties continuades de veïns que poden estar al voltant de determinats locals. Jo crec que això s'ha tractat de manera diferent, s'ha intentat arribar a un consens, jo crec que s'ha arribat a un punt intermig, però que no està tancat l'esquerda que hi ha actualment entre el que és els interessos comercials dels d'oci nocturn i el veïnatge.
Algun comentari més?
Home, el procés ha estat un exercici. Jo he assistit a alguna reunió i l'exercici és complicat, perquè a la mateixa taula, veïns, restauració, partits polítics, gent jove que vol sortir, policia, no ha estat un procés fàcil. Hi ha hagut que fer, s'han hagut de fer exercicis de consensos molt importants, i jo crec que això s'ha de posar en valor. Jo crec que és evident, com deia l'Ignasi, que hi ha interessos diferents, que la gent jove que hi havia doncs vol més soci fins a més tard, els veïns no volen... Bueno, jo crec que és un bon punt de partida i que a partir d'aquí podem continuar treballant. I és vital, l'Ignasi, jo crec que ha posat el dit a la nafra, no? Una miqueta de pedagogia no estaria malament tampoc, no? Hem arribat a un punt, a aquesta ciutat, que determinats veïns i veïnes, doncs quan hi ha alguna cosa que sobrepassa de les 12 de la nit, i ja no parlo d'espai públic, sinó del teu espai privat, de seguida truca a la policia. Jo crec que això, aquest exercici l'hauríem de fer entre tots i totes a l'Ajuntament.
Algun comentari més?
No,
només breument, per canviar
sí, no, només puntualitzar, cal puntualitzar que el pacte per la nit no es tanca avui, no s'ha tancat, és a dir, es constitueix com una comissió permanent de seguiment, que és el que reclamava abans el Joan, és a dir, el grup constituent del pacte per la nit continuarà la seva tasca i la seva feina.
Veurem com va. Escolti, voldria parlar d'altres temes d'actualitat, ara generals. Adelson vol que els bancs aportin 2/3 del capital per fer Eurovegas. Ahir vam tenir visita del grup que vol impulsar aquest projecte a Barcelona o bé a Madrid. I voldria saber quina és la seva opinió sobre aquesta qüestió, si consideren que és una aposta positiva per al país, ja que crearà diversos llocs de treball, la qual cosa en la situació que ens trobem pot servir per relaxar aquestes xifres que tan mal fan, o si consideren que s'hauria d'intentar apostar per algun altre tipus de projecte que portés o més valor afegit o que estigués més en consonància amb altres valors com la investigació, per exemple, que és alguna de les demandes que es fa des dels contraris a la plataforma. Si els sembla, fem una intervenció inicial i després poden afegir altres opinions. Partit Popular.
Sí, bien. Yo creo que el tema Eurovegas es el típico tema que presenta muchos claroscuros, ¿no? Es decir, yo personalmente creo que es un tipo de ocio que a mí no me convence en absoluto nada. No me convence, lo tengo que decir, ¿no? Es decir, el juego en sí, pues no creo que lleve a nada al contrario, ¿no? Pero bueno, en otro lado de la balanza está el tema de los puestos de trabajo, ¿eh? Es decir, es un tema pues muy grave, ¿eh?, actualmente en la sociedad, entonces se tiene que pensar pues seriamente, ¿no? Yo creo que si Eurovegas entra, tendremos que estar muy expectantes, muy vigilantes. No podemos aceptar que Eurovegas se construya a cualquier precio, ¿no? Eurovegas quieren hacer una... parece ser dictar normativa a la Generalitat, parece que incluso exprofeso con calzador allá expresamente diseñada para este supuesto concreto. Yo creo que es un error, es decir, la norma nunca puede ser particular, sino que tiene que ser general, ¿no? También es un tema lo suficientemente serio para que se haga sin que ningún programa electoral pues constara el tema, ¿no? Ya sé que es ahora decirlo pues puede parecer pues quizá inoportuno, pero bueno, es un tema muy serio, afecta y condiciona mucho a los próximos años toda la zona toda la zona afectada del Prat y alrededores. Y bueno, desde el Partido Popular, repito, no, mucha información más no tenemos, pero bueno, está el tema, queremos ver cómo va evolucionando y a partir de aquí ya podremos hacer pues declaraciones pues más definitivas.
PSC, vostè que està en línia de l'alcalde de Cornellà Belmont o del senyor Collboni, senyor Soler?
Bona pregunta.
No? Perquè el senyor...
Bona pregunta, que no me l'he fet aquest dematí quan m'he despertat.
Vaja.
Ja, també li puc dir.
Ara depèn del que respongui, ja li diré quina línia està.
No, jo li dic que és un projecte que d'entrada a mi no em sembla que sigui positiu com a model de país. No hem d'anar cap a aquest model de país basat en una economia basada en el joc i en el lleure d'aquestes grans, diguéssim, d'aquests macroparcs temàtics. El que passa que sí que entenc el posicionament des del món local, es pot ser dispers. És molt fàcil dir Eurovegas no, quan no ens toca de prop. És molt fàcil dir Eurovegas sí, quan el tenim al costat i que en podem treure un rendiment econòmic, no? Tant d'inversió com de llocs de treball. Però clar, hi ha el debat de malmetre el que se suposa que malmetran, que és una zona que està molt al costat de la zona de protecció del delta del Llobregat, és una zona que tampoc s'hi podran construir determinats edificis doncs, per temes de seguretat aèria, etc etc. Quan es barregen tants interessos a nivell local, però es puja el prisma i a nivell global és senzillament una taqueta en el mapa i que no molesta a la resta de... Bueno, és difícil posicionar-se. Jo realment en aquests moments jo el que demanaria és conèixer el projecte, que és el que estem demanant des del nostre partit. De fet, l'alcalde Belmont diu, no ens tanguem a escoltar. Això no vol dir que hagi pres una decisió positiva. Escoltem i veurem com és el projecte. Per altra banda es diu no volem escoltar. Jo en aquests moments estaria per escoltar, però no perquè estigui a favor del projecte, sinó saber realment com pot acabar o com pot finalitzar aquest projecte i després veure quina és la memòria econòmica i de projecció en el temps.
Iniciativa?
Bé, per mi aquest tema, a banda de ser un tema polític o de posicionament polític, és un tema de personal. Vosaltres sabeu que jo vaig néixer a la zona, soc de Sant Boi i vaig viure allà 20 anys, em vaig fer personal allà i jo crec que un projecte com aquest és un atac directe al territori en aquella zona. Jo crec que és un projecte del que diríem, a mi és una cosa que m'he inventat aquest matí venint cap aquí perquè ja suposava que parlaríem d'això, que és la cultura del totxo 2.0, perquè és que al final això que ens ha portat en una part molt important a la crisi actual espanyola és tornar a això. O sigui, estem parlant de canviar el sistema productiu de l'IMES, DMSI, de la recerca, etc, 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 i el gran projecte de país de Convergència i Unió per Catalunya és portar l'Eurovegas. Joc, oci, bé, hi ha la zona que ja hem dit, no? Allà la zona del Delta, el parc agrari, 30 anys d'intentar protegir l'espai, 30 anys per exemple en aquest cas un model de ciutat en el Prat on s'ha volgut salvar tota aquesta zona, 30 anys que se'n va anar al no res per portar allà un projecte que serà un atac totxo, totxo, totxo i més totxo al costat de l'aeroport. Home, jo crec que no és de rebut, a més les 1.500 persones que en aquest cas estan treballant al parc agrari, què farem amb elles? Els expropiem i ja està.
De fet, es volen expropiar.
No, clar, és que no hi ha una altra... Jo crec que no és de rebut. Per altra banda, també hi ha aquesta imatge que estem donant de provincianisme espectacular. Hem entrat en una subhasta a Madrid per tal que ens portin aquest projecte. Jo crec que tot plegat és bastant surrealista, a banda de que el que era una inversió absolutament segura, que el senyor Adelson no el portarem a Espanya tal i qual, ha resultat que dos terços del projecte no tenen finançament, i amb la que està caient no sé d'on trauran aquestes quantitats de diners. O sigui, una oposició frontal més enllà de la política, també a nivell personal, perquè no, entenc que la zona Sant Boi, Viladecans, el Prat no és la zona adequada per posar un espai d'aquesta índole.
Ignasi Bea, de la CUP.
Bé, jo l'Eurovegas no el vull ni pels catalans ni pels madrilenys, en absolut, i crec que hi ha una cosa d'aquest debat que des de l'inici el marca, que és aquest axioma, que és no es pot menysprear la quantitat de llocs de treball que generarà. A mi em preocupen des de qüestions com què passa amb el parc agrari, a més amb la gent que treballa allà, qüestions ambientals, evidentment, però també el tema de aquesta laxitud que hi haurà, sembla ser, s'està plantejant que s'hi pugui deixar fumar, que els drets dels treballadors, bueno, quedin en menys del que ja estan a fora del nostre Eurovegas, i el tema del model de joc, evidentment. Ja, jo mai he estat a un casino, però he vist pel·lícules de casinos, no? I no m'agrada aquest model aquí. I més es contradiu amb això que dèiem, no? Es parla d'un tipus de societat, de coneixement, d'inversió en coses que no és les que estan fent. I no sé si provincianisme, però a mi em fa una mica vergonya aquesta, i perdoneu, però aquesta llapada de cul que se li està fent a la comitiva del senyor Adelson, venen aquí i que sembla l'amigo americano, eh? És com l'amigo americano segona part. En tot cas, a mi em fa una mica de gràcia que fa uns mesos, no sé, no recordo quin conseller de Convergència va dir allò de que ens anéssim a l'estranger, no?, a buscar feina. Home, si fan Eurovegas hi ha una cosa positiva, que és que en comptes de fer cafès pels europeus, podem no fer cafès pels yanquis que venen, o els europeus que també venen al Baix Llobregat i no ens hauran de desplaçar, ens podem quedar a Catalunya, com a mínim. Ho dic amb conya, evidentment.
No, però, a més, jo crec que el model que normalment exporten a aquest tipus de... no sé com dir-ho, holding, o empresa o tal,
per temàtic
o diguem-li X, es basa molt en portar mà d'obra de fora, o sigui els crupiers, la gent que treballa als casinos, molt sovint els porten ells de fora. Per tant, això de la generació de llocs de treball, escolti'm, sí, generem llocs de treball, però els cobrim amb la gent que viu aquí? Pregunto.
Deixi'm fer d'advocat del diable. Sí. Què li diria a una persona que està aturada i que veu en aquest projecte la possibilitat de trobar una feina? Un aturat, per exemple, de llarga durada, sense qualificació, i que veu que aquesta és una sortida per a la seva família o per al seu projecte vital.
Primer, que no es cregui tot el que...
I volen respondre a la resta, eh?
No, primer, que no es cregui tot el que diuen, perquè encara no se sap si es farà o no es farà, perquè no hi ha finançament. Primer. Segon, jo li preguntaria a aquesta persona si creu realment que aquest és el model que vol per la seva família, aquest model d'oci, o continuar fent habitatge, o continuar fent hotels, o continuar fent totxo. Jo crec que no és la manera, no és la manera. I a més, és una zona, bueno, ho sabeu, és una de les zones que més, o sigui, no és Sant Cugat, és a les zones amb atur més elevat. És difícil, la pregunta que m'has fet és molt complicada.
Però se la fa molta gent, aquesta pregunta.
Sí, però jo crec que aquesta no és la sortida.
Sí, jo cuando pienso en Eurovegas, sin querer, debe ser un tema inconsciente, pero pienso en el casino en la Rabassada, ¿no? Sin que sea lo mismo, pero bueno...
Collons, sí que tens memòria.
Bueno, porque aún se han cumplido los 100 años...
S'ha fet una bona exposició, també.
Del casino, ¿no? Pues que ha sido un proyecto, era un proyecto para la época faraónico, absolutamente faraónico, ¿no? Y que terminó como terminó, ¿no? Entonces, este ocaso de los dioses que vimos en el casino de la Rabassada, ojalá no pase en Eurovegas de aquí a muchos años, ¿no? Yo creo que tenemos que hacer, en este sentido, ser un poco proféticos, al menos desde San Cugat, ¿no? Y ver que todo este tipo de ocio no lleva a ninguna parte, no lleva a ninguna parte. Pero repito, es muy fácil predicar con palabras. Luego tenemos familias con niños que tienen que ser alimentados cada día, que comen tres veces al día, ¿no? Entonces, repito que no es fácil la decisión al respecto, ¿eh?
Yo no, ya sé que las comparativas son odiosas, pero supongo que algunos de ustedes se recordarán cuando se va a proyectar aquí a Sant Cugat el proyecto de Diversia, y que anava aquí darrere a la B30, que era un complex d'oci, i que no tenia res a veure amb el casino, però sí que va aixecar moltes ampolles, sobretot els temes de mobilitat, els temes de model d'oci, els temes de com malmetríem la zona. És a dir, quan s'instal·la un projecte en un lloc d'aquests, genera moltíssimes controvèrsies, i evidentment els interessos econòmics, fins a quin punt han de sobreposar-se als interessos, jo diria, de territori. En Joan m'ho ha dit molt bé, no? M'ho he apuntat, jo crec que és una taca del territori. Això és el que em diu la meva consciència, eh? Però a mi m'agradaria saber realment en què consisteix el projecte. Però sí que és cert que jo crec que tot això de l'Eurovegas és que com una gran cortina de fum. Mentre s'està parlant de l'Eurovegas, no s'està parlant de totes les retallades, doncs, en temes de formació d'ocupació. que provenen directament de les retallades de la Generalitat. És a dir, com som capaços nosaltres de generar ocupació a Catalunya i quins plans de formació per poder preparar la gent per quan aquesta ocupació sigui, o quin és el model de treball que volem pel nostre país. Jo crec que aquest hauria de ser el gran debat. No sé si Eurovegas no, o si un Carrefour sí o no, que això a nivell local al territori és molt més sensible, però potser a nivell de planificació de país de futur, doncs ens hauríem de plantejar quin és el model que ens està proposant Convergència i Unió, no?
No, bueno, Convergència i Unió està pujant les taxes de les universitats, està traient els plans de formació d'ocupació i porta l'Eurovegas. Bueno, recerca
i... És que no hi ha projecte.
Per això, valor afegit, zero. O sigui, ja està tot dit.
Jo crec, i tal com has fet la pregunta, t'has fet teu l'axioma que comentava de...
Sí. Home, una mica d'advocat al dia i pla, veig que tenen avui una opinió bastant semblant.
Això ho podríem dir amb tot, o sigui, aleshores qualsevol plantejament que generi feina ens ha de fer dubtar. Jo crec que hi ha una política de pedaços d'anar tapant una mica els forats. A mi, una cosa que no he comentat, però ideològicament inclús, que vingui un multimilionari americà, que a més té algunes coses obertes, em sembla. No, sí,
coses.
Té coses obertes, ho diré així, perquè no... Perquè són presumptes coses obertes, però que vingui aquí i aleshores ens tiri les engrunes i ens el rifem, doncs em fa una mica de vergonya. En tot cas, és això, o sigui, es posen pedaços, però no es comenta que la universitat pública, perquè és una està devastada completament, estan hipotecant el futur. Tu vas a la universitat als departaments, que és on s'hauria d'invertir en el demà, per dir-ho d'alguna manera, i la gent està semblant un funeral, les reunions de departament. I per què no posem sobre la taula debats de llarga durada? Com repartim el treball? O sigui, hi ha una part de la població que té feina, per sort, i que no té més temps a la seva vida per fer res més, i hi ha molta gent que està aturada. Doncs repartim el treball, parlem de quan ha de ser la jornada laboral, i no comencem aquí a portar, bueno, això, casinos i coses que posaran, no només han entredit el model actualment, sinó que és una manera, és una declaració d'intencions de cara al futur.
Sí, perquè més o menys estem fent un model de productiu, amb tot això estem fent un model productiu de futur. Amb el tema de, insisteixo, amb el tema de les retallades, com quedaran els centres especials de treball? Persones que tenen verdaderes dificultats per la seva inserció en el mercat laboral i que amb tot això no s'afronta, no en parlem, parlem de l'Eurovegas, però no parlem realment del desgavell amb tots els temes d'ocupació i els plans de formació, o com deia l'Ignasi, els temes educatius. No?
Algun comentari més? Perquè li volia preguntar al representant del Partit Popular si ens apujaran l'IVA. Bueno, escolti, no sé per què malament.
Rajoy va dir que no?
Bona pregunta.
Sí. Donde dije, digo, sí,
el presidente Rajoy mica, ¿eh? Dijo que, bueno, que en sus planes no estaba a corto plazo, subir el IVA.
Así hay que ver cuándo es su corto plazo, ¿no?
Todos, o medio plazo. Todos sabemos que, por gracia o desgracia, no depende de él estas cosas muchas, ¿no? Sino que vienen un poco, pues, de Bruselas, pero lo que no quiere es afectar más al consumo, ¿no? El consumo, si queremos que haya consumo, no podemos subir el IVA, esto creo que tenemos que tenerlo muy claro, y tendría que ser la ultimísima ratio para tomar este tipo de medidas. Ya dijo Rajoy ayer que va a tomar medidas difíciles, ya veremos cuáles son, ¿no? Esperemos que no sea esta, ¿eh?
Home, de moment es parla, segons informen alguns diaris, de la pujada de l'IVA a productes bàsics.
Sí, els que tenen un IVA reduït.
Dels que tenen un IVA del 4% pujar-ho, i els del 8% posar-ho al 18%. Crec que va per aquí el tema. Bé, però entrem en la batalla del llenguatge que fa servir el govern del Partit Popular. El rescat no és un rescat, és un crèdit. El president del govern ho va dir en roda de premsa solemnament.
Senyor Calderón, no haga demagogia.
Jo no faig demagogia. En tot cas, la fa el president del govern espanyol, que diu, surt en roda de premsa un diumenge a les 12 del migdia i diu, no és un rescate, és una línia de crédito i aflorarà el crédito a les famílies i crearemos lugares de trabajo.
Rescate es lo que tuvo Grecia, lo que tuvo Irlanda.
No, esto no es un rescate.
Jo crec que no. En aquest cas, i no és per exculpar el Partit Popular no té culpa perquè, o sigui, ha sigut el govern més curt de la mala anomenada democràcia espanyola. O sigui, des de fa un mes s'ha acabat el govern del senyor Rajoy i ja no té res a dir el senyor Rajoy. El senyor Rajoy és un titella que, com la majoria de dirigents europeus, es dedica a implementar les mesures que li dicten des de l'FMI, el Banc Mundial i el Banc Central Europeu. I aquest tipus de mesures, fa 10 o 15 anys, vam tenir l'exemple avançat de com funcionen les mesures de l'FMI a Argentina i a molts països d'aquests. Atur devastador, ni els parcs dels... bancs, ni els bancs dels parcs públics són públics, o sigui, no hi ha res públic perquè tot es retalla, es devalua fins a l'obscenitat perquè t'inverteixin, però tu no pots comprar fora, Per tant, és hipotecar el futur de manera brutal, i en aquest cas el senyor Rajoy l'únic que fa és el que li diuen els de dalt. Per tant, el govern més curt de la mal anomenada democràcia espanyola.
De fet, a Grècia hi havia un tecnòcrata, a Itàlia hi havia un tecnòcrata, i ara tenim un tecnòcrata encara que hagi estat votat. Però ha canviat, vull dir, de fet, amb més legitimitat, no, al contrari, perquè si el poble li dona la veu, si el poble li dona la veu a un perquè el dirigeixi, és perquè el dirigeixi, no perquè vagi a dictat dels altres, no?
El PSC, el PSOE, el senyor Zapatero, que ha hecho lo que ha hecho en estos 8 años, por favor.
Sí, però no, no,
favor,
sí, però...
Que esto lo diga el senyor de la CUP, el senyor d'Iniciativa, hombre, que usted lo diga...
Què vol dir, que m'està traient legitimitat? Mira-ho.
Recuerdo el 10 de mayo de 2010...
M'està traient legitimitat al dir-ho, no?
No, perquè sea coherente con lo que dice.
Jo soc coherent amb el que dic, i tal com es va anunciar Mariano el breve.
Todos lo hemos entendido, senyor Sule. Gràcies.
Sí, molt breument.
Jo només dic que a Grècia hi havia un govern de majoria absoluta que de cop i volta va desaparèixer. I igual que hi ha ara un govern de majoria absoluta...
Va desaparèixer, però perdó, amb una tupinada sense precedents, sí. Amb la senyora Merkel en jornada de reflexió, sí. Dient el que, els grecs el que havien de votar. O sigui, un cop d'estat en tota regla.
Bueno, les últimes eleccions tampoc van ser...
No, però...
Escolti, ho hem de deixar aquí... Espero veure'ls demà a la celebració dels 30 anys de Cua.cat.
Allà hi serem.
Als jardins del monestir, sisplau, al claustre del monestir, anava a dir, que canviem el lloc. Moltíssimes gràcies, Ignasi Bea, Bruno de Salvador, Pere Soler i Joan Calderón. Molt bon dia als quatre.
Molt bona festa major.
Ara per al butlletí i al magazín.